robots ya son aquí.
Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor.
Los diseñamos para confiarles nuestro hogar.
Northern Robotics, modelo doméstico NDR-114, número de serie 58362.
Nuestro modo de vida.
Desea que le traiga algo.
¿Dónde está la bibliotecaria?
Los diseñamos para confiarles nuestro mundo.
El despliegue de la primera unidad de policía completamente robotizada fue el centro de atención en 2016.
Suelten las armas, quedan detenidos.
Els escenaris de ciència-ficció on les màquines executen tasques humanes ja són, a dia d'avui, una autèntica realitat. Hotels que incorporen androides per fer de recepcionista o netejar les habitacions. Congressos on en lloc d'hostesses t'atenen robots. Centres comercials on t'assessora una màquina. Robots humanoides que fan de mainaderes. I així, un llarg etcètera. A casa nostra, per exemple, sense anar més lluny, la Fundació Ave Maria de Sitges utilitza des de fa un parell d'anys els serveis d'en Nau. Es tracta d'un robot humanoide que s'encarrega d'estimular i interactuar amb les persones que tenen discapacitat intel·lectual. Antoni Reverter, president de la Fundació.
Aquest robot està programat per treballar amb cada una de les persones que tenem d'una manera diferent. Per tant, aquest robot pot fer fisioteràpia, aquest robot pot fer musicoteràpia, aquest robot pot fer activitats de preguntes i respostes. Tenim que contemplar el robot per activitats com un complement, capta l'atenció, perquè és una cosa nova, és una cosa versàtil, és una cosa que té música, és una cosa que els coneix, que els hi diu pel nom, i és atractiu, molt atractiu.
L'arribada dels robots al món del treball suposarà, pronostiquen els experts, grans avantatges, però també implicarà un cost important. Miquel Àngel Serra, doctor en biologia i coautor del llibre Humans o posthumans.
Ens podem preguntar si l'adveniment de nous robots significarà una pèrdua de llocs de treball en un futur més aviat proper. Informes com els de la consultora Forrester ens estan dient que sí, que hi haurà una pèrdua de llocs de treball important, per exemple, als Estats Units 47%, i que això significarà, òbviament, un atur per a moltes persones. I també que el número de robots creixerà, fins i tot diuen que en els pròxims 10 anys poden baixar el preu dels robots un 10%, amb el qual podien augmentar fins i tot en un ritme d'un 10% anual la producció de robots. En canvi, també en aquest període de temps, d'aquí 10 anys, la consultora Boston Consulting Group va dir que a Alemanya passaria al revés, que es crearia un saldo positiu de 350.000 llocs de treball. Per tant, veiem que, segons que sigui la consultora, obtenim xifres doncs, diferents.
En algunes indústries es calcula que fins al 40% de les tasques les faran màquines més o menys intel·ligents. I atenció, perquè els robots també intervindran, assegura Albert Cortina, advocat i coautor del llibre Humans o posthumans, en les feines més qualificades.
Els robots faran les tasques rutinàries, manuals, que en aquests moments ja estan fent, però començaran a fer tasques qualificades. I aquest és el perill que tenim com a éssers humans de que la intel·ligència artificial, la robòtica, en algun moment de la història ens pugui superar. Serà habitual veure robots i organismes tecnològics que utilitzen la intel·ligència artificial que faran part de les tasques que fem actualment advocats, metges, periodistes, etc. Això no serà un fet conjuntural. Això està venint per quedar-se i per quedar-se durant moltes dècades. El que pot esdevenir una singularitat tecnològica, és a dir, que la robòtica o la intel·ligència artificial pugui superar la intel·ligència humana, és un fet. I, per tant, hem de, d'alguna manera, anticipar-nos.
Els robots, però, matitza Albert Cortina, desenvoluparan les tasques rutinàries d'aquestes professions, mentre que els humans ens encarregarem, diu, de prendre les decisions estratègiques.
En les tasques dels professionals, els professionals de coll blanc, els robots i la intel·ligència artificial superaran segurament els éssers humans amb les tasques rutinàries d'anàlisi de dades i d'informació. Però crec que encara els humans tindrem reservades les tasques estratègiques, creatives, de direcció. Aquestes tasques de substitució de part de les que fem els professionals o els treballs de qualificació mitjana estan començant, però en les dues properes dècades es veuran més clar i més augmentades.
I és que en el que de moment no ens pot imitar la intel·ligència artificial, ens explica Miquel Àngel Serra, és en la capacitat que tenim els éssers humans de prendre decisions pròpies.
La capacitat de l'ésser humà de dur a terme un raonament complex i de prendre decisions que requereixen una deliberació complicada, que té components morals, és difícil de reproduir o d'imitar en un robot, en una intel·ligència artificial. Tot i que hi ha projectes que estan estudiant la possibilitat de millorar les capacitats d'empatitzar, de sentir emocions per part dels robots. Això pot millorar efectivament la capacitat del robot de dur a terme algunes tasques més complexes, però crec, juntament amb altres experts, que serà difícil que un robot pugui substituir completament a una persona humana en la seva capacitat de prendre decisions.
Les perspectives de destrucció de llocs de treball que pot comportar la proliferació dels robots, alerten els sindicats, no són gens encoratjadores. Caldrà adequar, diuen, les polítiques d'ocupació enfront d'una realitat que ja comença a fer-se palpable. Antònia Pasqual, secretària socioeconòmica de Comissions Obreres.
Per Comissions Obreres, la qüestió de la robotització, la implantació en determinats sectors, és un tema rellevant i cal tenir-ho molt en compte, sobretot partint del dret al treball que tenim regulat al nostre país, a la Constitució, a l'Estatut dels Treballadors i també a nivell internacional. No és menor, cal considerar que els governs són els que han de fer el màxim esforç per garantir aquests drets i no deixar-ho a nivell del mercat de treball, que sigui aquest qui ho reguli. Sobretot en les qüestions de les polítiques d'ocupació, nosaltres el que reclamem sobretot és que hi hagi un diàleg amb les organitzacions sindicals i empresarials d'aquest país per veure l'impacte que poden tenir. La tecnologia hauria de desplaçar els treballadors per millorar les seves condicions i no per expulsar-los del mercat de treball.
La dificultat de predir l'evolució d'una societat tecnificada s'ha fet més que evident en diferents moments clau de la història. I en el cas que ens ocupa, assegura el filòsof i expert en societat de la informació de la UOC, Eduard Aibar, no estem davant de l'excepció.
Predir el desenvolupament de la tecnologia és sempre complicat, no? I la major part de prediccions acaben fracassant estrepitosament. I això és bàsicament degut a que la tecnologia no es desenvolupa, diguem-ne, de forma lineal i previsible, no? com acostumem a assumir, sinó que ho fa de forma multidireccional i condicionada per molts factors culturals, socials, econòmics, i això fa molt difícil fer prediccions, no? Quan va començar la intel·ligència artificial a desenvolupar-se, doncs, durant la dècada dels 60 aproximadament, es feien prediccions de que en 10 anys possiblement tindríem un ordinador capaç de guanyar el campió mundial d'escacs. No? Això no es va produir, no es va produir en 10 anys, es va produir al final en 40.
Sigui com sigui, aquesta revolució, diuen els experts, ja és del tot imparable. És necessari, per tant, considera Albert Cortina, que el sistema educatiu comenci a oferir eines per formar els joves per al canvi que ve.
Aquesta revolució digital, tecnològica, és imparable. Per tant, el que cal és preparar la gestió d'aquesta transició i reforçar el sistema educatiu, repensant les metodologies, els instruments, per tal de preparar a la gent jove, a la gent que en aquests moments viurà plenament aquesta revolució digital, amb noves maneres d'enfocar els seus llocs de treball, de les seves capacitats de professionals per aquesta revolució que ve.
La revolució industrial està considerada com el major canvi tecnològic, socioeconòmic i cultural de la història de la humanitat. Es va passar a finals del segle XVIII i principis del segle XIX d'una economia basada en el treball manual a una altra dominada per la indústria i la maquinària. Més tard, ja en el segle XX, van aparèixer els primers robots industrials com a substituts dels treballadors en les cadenes de producció. Ara, el 2015, tot sembla indicar que l'àmbit d'aplicació dels robots no només s'ha ampliat, sinó que no para de créixer. I això posa de relleu que allò que només semblava possible en el món de la ficció s'està convertint en una autèntica realitat.